Tenim més hores d'ambulància, que comporta més treballadors, més tècnics d'emergències sanitàries al carrer. Tenim millores tecnològiques, que el que ens porten és millors decisions clíniques i decidir, en el moment que tenim el pacient, en quin centre sanitari se'l podrà atendre millor o tindrà millors opcions terapèutiques.
El sistema d'emergències mèdiques iniciarà la nit del 10 de juny el desplegament del nou model assistencial i de transport sanitari de la Regió Metropolitana Sud, que és la qual pertany l'Hospitalet. El nou contracte incrementa un 3,1% el nombre total d'ambulàncies, passant de 159 a 164 vehicles. A més, s'incorporen noves tipologies de vehicles i reforça la cobertura assistencial amb més hores de servei. Bona tarda. De seguida ens centrem en el desplegament d'aquest nou model del SEM. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha anunciat aquest cap de setmana, en el marc de la celebració de la Festa de la Rosa, que es modificarà l'ordenança perquè tots aquells locals que generen problemes de convivència als barris tanquin a les 10 de la nit. Ho ha fet acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
Y en breve anunciaremos que vamos a modificar la ordenanza para que en esta ciudad todos esos comercios que generan problemas de convivencia y que generan problemas en los barrios cierren a partir de las 10 de la noche.
La Farga, centre d'activitats, ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Gastroteca, una jornada gastronòmica que per segon any consecutiu ha tornat a retre homenatge a la xefla, el plat típic de la ciutat recuperat en honor al seu centenari. La tercera edició de la Metropolitan Cup ha tornat a confirmar el bon moment que viu el torneig de futbol sala organitzat per l'Associació Esportiva Bellesport. La competició ha reunit aquest cap de setmana al Poliesportiu Municipal de Belviche Sergio Manzano, 18 equips de la categoria Benjamí i Alaví, i ha omplert les graderies amb un gran ambient durant tot el torneig.
Estan gaudint d'una jornada de futbol sala plena de valors, plena d'esport, plena de diversió, a la vegada que coneixent i valorant un projecte com és el d'ACEDE, no?, a Etiopia, conjuntament amb el club, amb Beisport, per promoure el futbol sala.
El SEM iniciarà un desplegament del nou model assistencial i de transport sanitari a la Regió Metropolitana Sud, en la qual hi pertany l'Hospitalet. Serà la nit de dimecres, a partir de les 12. La implantació del nou concurs suposa un salt qualitatiu important per al territori i està orientat a millorar l'atenció sanitària i adaptar-la a les necessitats actuals de la ciutadania.
El desplegament comporta una inversió de més de 230 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Aquesta inversió permet reforçar i renovar el conjunt de recursos assistencials al territori, millorant la cobertura sanitària i la capacitat de resposta davant de situacions d'urgència i emergència. El nou model incrementa un 3% el nombre total d'ambulàncies al territori, passant de 159 a 164. El desplegament incorpora més noves tipologies de vehicles i reforça la cobertura assistencial amb més hores de servei.
Tenim més vehicles llançadora, que són vehicles 100% elèctrics, que es dedicaran sobretot a fer sortides d'altes de pacients de l'hospital a domicili o de l'hospital a un centre sanitari que estigui molt a prop. Es dedicaran a fer trajectes curts i sortides de l'hospital durant tot el dia. Tenim suport vital bàsic polivalent. Aquestes unitats poden fer transport sanitari urgent i no urgent.
Més ambulàncies, més cobertura, noves funcionalitats i més professionals sanitaris i tècnics per millorar l'eficiència del sistema i la resposta assistencial.
Tenim millores en professionals, és a dir, tenim més hores d'ambulància, que comporta més treballadors, més tècnics d'emergències sanitàries al carrer. Tenim millores tecnològiques, que el que ens porten és millors decisions clíniques i decidir, en el moment que tenim el pacient, en quin centre sanitari se'l podrà atendre millor o tindrà millors opcions terapèutiques. Evitem trasllats interhospitalaris després d'un centre a l'altre. I sobretot el que creixem és en persones, ambulàncies noves, electromedicina nova.
Una de les principals novetats és la incorporació de tecnologia sanitària avançada. Es podran realitzar, entre d'altres, ecografies i analítiques en sang amb resultat immediat.
Amb els ecògrafs podem atendre, quan anem a un incident, a un accident, podem veure, detectar directament si hi ha una hemorràgia interna al pacient i poder traslladar al pacient a l'hospital més adient per la lesió que té. També amb l'analítica seca, el que valorem, podem valorar l'oxigen en sang, sobretot per a pacients amb asma i amb EPOC.
De les 164 ambulàncies, 114 són de transport sanitari no urgent, 43 de suport vital bàsic i 7 de suport vital avançat.
Bellvitge ha estat aquest cap de setmana l'escenari de la quarta edició de la Festa de la Rosa, un acte organitzat pel PSC que ha servit per reivindicar la gestió municipal i debatre sobre temes socials com ara la seguretat i el feminisme.
El PSC ha celebrat la quarta edició de la Festa Rosa al barri de Bellvitge, un acte que ha tingut com a convidades d'honor a l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, les quals han defensat les semblances entre els seus municipis.
No és casual que el municipi d'Hospitalet o que el municipi de Santa Coloma o que el municipi de Badia del Vallès esté governat per el Partit Socialista. No és casual, companys i companyeres. És perquè som municipis de gent treballadora, de gent amb pocs recursos o amb recursos limitats, que vino hace 40 anys a aquest país, des d'Andalusia, a buscar un futur millor i encontró les portes obertes.
La jornada ha reivindicat la gestió municipal del partit i ha debatut sobre temes importants per a la societat, un d'ells, la regularització de les persones migrants.
El discurso fácil es generar odio contra aquellos que ya están, trabajando, que ya están tirando adelante también nuestra economía sin cotizar, pero que también están beneficiándose de esos derechos que nosotros defendemos, como son la salud y la educación. Por tanto, qué mejor que darles la oportunidad de hacer lo que quieren, trabajar, y además de trabajar, aportar al sistema.
A més, un dels temes claus del dia ha estat la inseguretat i l'alcalde del municipi ha anunciat noves mesures per combatre'l.
Se transforma en más recursos en la Guàrdia Urbana de Hospitalet. Hemos iniciado ya la semana pasada el camino para dotarles de una nueva comisaría, una comisaría que será compartida entre la Guardia Urbana y la Policía Nacional. Los Mossos d'Esquadra, que también tendremos más de 100 nuevos Mossos d'Esquadra a partir de julio, porque es el compromiso de la consellera. Tendremos más de 100 nuevos Mossos d'Esquadra en este municipio y en breve anunciaremos que vamos a modificar la ordenanza para que en esta ciudad todos esos comercios que generan problemas de convivència i que generen problemes en els barris, cierren a partir de les 10 de la nit.
La jornada ha finalitzat amb una fideuada popular per a tots els assistents.
Aquest cap de setmana el sindicat de llogateres, juntament amb altres sindicats laborals i d'habitatge, han realitzat una macroenquesta per conèixer què pensa la gent sobre els salaris i els lloguers. El principal resultat del qüestionari, que ha arribat a 1.800 voluntaris i voluntàries de 42 municipis d'arreu de Catalunya, ha estat que el 82% dels enquestats estan disposats a anar a la vaga general per abaixar per llei els preus de l'habitatge. Un percentatge similar de persones han expressat que també donarien suport a una vaga general per fer que els salaris pugin al ritme de la inflació. Un altre aspecte a destacar és que el 70% de la gent afirma haver fet renúncies davant de l'alça del cost de la vida.
Ni l'INE ni cap altre organisme està preguntant aquestes coses. Només ens diuen que sí, que és una preocupació, que sí, que la gent està molt angoixada, però no ens volen dir fins a quin punt això es pot traduir en una mobilització al carrer.
Neix la coordinadora d'AFAS de l'Escola Pública de l'Hospitalet. S'han unit per reclamar les seves reivindicacions que passen per defensar una educació pública i de qualitat.
Són una part de les representants de les AFAS, les associacions de famílies d'alumnes de les escoles públiques, que han donat un pas endavant. Han decidit crear una nova entitat, la coordinadora d'AFAS de l'Escola Pública de l'Hospitalet. Sumen forces perquè veuen que les dificultats de cada centre no són casos aïllats, sinó respon a una emergència educativa que viu l'Hospitalet.
La coordinadora som unes 26 AFAS. ¿Vale? El tema és que vagi creixent i que anem augmentant d'AFAS. Al final és un problema de ciutat, és un problema de que a l'Hospitalet no hi ha espais suficients.
Hospitalet tiene una emergència de una necessitat per estudiar. La classe obrera treballadora necesita estudiar, quiere estudiar pero en condiciones. Esto es un llamamiento para los políticos de nuestra ciudad, que se acabó. Vamos a defender la educación pública.
I aquesta defensa de l'educació pública ja la van començar el 26 de maig amb una primera concentració a la plaça de l'Ajuntament, on també van pujar al ple municipal per exhibir les seves reivindicacions. Exigeixen més implicació al Departament d'Educació i a l'Ajuntament de l'Hospitalet amb una millor planificació educativa, una millor gestió de la matrícula viva, que l'Hospitalet és la segona més gran de Catalunya, o la construcció de noves escoles.
Ens manquen equipaments, els equipaments que tenim actualment, les escoles estan en un estat que deixa molt de desitjar, també tenim sobreràtios, tenim mangas de personal, al final tot és una situació doncs, molt complicada.
I més enllà d'escoles i instituts, a la nova coordinadora d'AFAS de l'Hospitalet també s'assumen les escoles bressol municipals, que acumulen una llista llarga de reivindicacions.
Tenim barris com el meu, al barri del centre, que no tenim cap llar d'infants. Sant Josep segueix sense haver llar d'infants. Estan completament desbordats. Demanem dos professores per aula, superem les ràtios recomanades àmpliament i l'Ajuntament no fa res. Portem 3 anys que els plecs a l'Ajuntament diu que els tiraran endavant i no els tiren endavant.
La darrera reunió de la coordinadora d'AFAS es va fer a l'Institut Escola Pere Lliscara Collblanc. Un exemple, diuen, d'aquesta emergència educativa que estan vivint. Manca d'inversió en manteniment amb miralls com aquest trencats o unes obres de rehabilitació poc planificades on es desconeix la data d'inici de la fase 2. Per això, des de la coordinadora, pensen continuar amb més actes reivindicatius per demanar una resposta als diferents dèficits que pateix l'educació pública a la ciutat.
Després de copsar in situ les mancances de tota mena del Centre d'Educació Especial Escorça de Santa Eulàlia, com ara la manca d'accessibilitat, de climatització i d'espais educatius adients, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa ha anunciat avui en roda de premsa que presentarà una moció sobre aquesta qüestió en el ple municipal d'aquest mes de juny. El Centre Escorça, que presta atenció educativa a més d'una trentena de persones d'alta discapacitat, reclama des de fa 10 anys unes noves instal·lacions, ja que les actuals han quedat del tot obsoletes. Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa proposa que de forma provisional l'Ajuntament destini un solar per instal·lar mòduls prefabricats i que la Generalitat, que té garantit els pressupostos que preveuen una partida de prop de 4 milions d'euros per a l'educació especial, es faci càrrec del cost que consideren del tot assumible.
33 alumnat, tots els mestres i no hi cabim més. La falta d'accessibilitat, d'espai per poder treballar amb els alumnes ja és insostenible i al final és per això que hem decidit mobilitzar-nos.
Nosaltres exigim, com a Esquerra Republicana, solucions immediates i ja. I per tant la nostra proposta és que l'Ajuntament faciliti un solar per ubicar-hi mòduls provisionals. És una solució provisional que ja l'escola guanyarà moltíssim perquè tindrà pati, tindrà accessibilitat, que ara en aquests moments no, passadissos estrets no hi ha accessibilitat.
El veïnat de l'Avinguda d'Isabel la Catòlica continua denunciant les molèsties provocades pel soroll constant dels equips de refrigeració del centre comercial La Farga. Segons expliquen, fa 4 anys que conviuen amb aquest problema que asseguren que afecta de manera significativa la seva qualitat de vida. Davant d'aquesta situació, el grup municipal del Partit Popular ha expressat el seu suport al veïnat i ha criticat la gestió del govern municipal. Els populars acusen l'executiu local de no haver trobat cap solució al problema i de limitar-se a argumentar que el centre comercial compleix la normativa vigent en matèria de sorolls.
De les 8 del matí fins a les 10 i mitja de la nit és sense parar el soroll dels motors. Després tenim el tema dels restaurants, especialment el cap de setmana, i molestes, lògicament, de la gent que s'assenta i no té en compte que davant té veïns. I després el tema dels motors és de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 10 i mitja de la nit. No tenim descans.
No pot ser que aquest equipament sigui un equipament públic de propietat de l'Ajuntament, amb una concessió a una empresa privada, però l'Ajuntament de l'Hospitalet, l'equip de govern socialista, el que fa és posar-se al costat d'aquesta empresa en lloc de posar-se al costat dels veïns i les veïnes.
Activitats i música han omplert aquest cap de setmana als Jardins de Can Sumar, una nova edició de la festa Posa't la Gorra, la iniciativa per conscienciar sobre el càncer infantil.
Els jardins de Can Sumarro han acollit aquest diumenge la festa Posa't la gorra, una iniciativa solidària que l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya organitza a l'Hospitalet per segona vegada, amb un objectiu ben clar.
La intenció d'aquesta festa és arribar a la gent i sensibilitzar, explicar-los coses sobre el càncer infantil a través d'una festa. Aquesta és la nostra idea de les festes del Posa't la gorra. Per què una gorra? Perquè és el nostre símbol. Quan tu poses una gorra, no diferencies quin infant, quin adolescent o quin jove té càncer. D'aquesta manera ens veiem tots iguals.
La jornada ha comptat amb activitats obertes a tots els públics, com els tallers de manualitats fets per voluntaris i voluntàries o el concert de la Chachi Band, que han culminat amb la lectura del manifest per part de la Txell, integrant del grup de joves de l'associació.
El fet d'haver passat un càncer ha fet que millori com a persona. A dia d'avui sóc més empàtica i més sensible. No deixeu mai de posar-vos la gorra. Gràcies a tots.
La festa ha acabat amb un sorteig de productes solidaris de l'associació, que van fundar l'any 1987 un grup de famílies d'infants malalts amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels nens i adolescents que pateixen càncer i del seu entorn.
The Leon Brothers triomfa als Premis Mercès i Acció amb 3 guardons, entre ells el de millor curt. Es tracta de la 5a edició dels Premis de curtmetratges de l'Institut Mercè Rodoreda, que s'ha celebrat al Centre Cultural Belvitge Gornal, com si fos una autèntica gala dels Oscars.
Una història de mafiosos amb problemes ha arrasat els Premis Mercès i Acció 2026. The Leon Brothers s'ha endut un total de 3 guardons, millor muntatge, millor curt i el Premi Extraordinari d'Excel·lència per haver destacat en totes les categories. Un èxit que els seus creadors han rebut amb gran satisfacció.
És molt content, no?, que tot aquest esforç que hem estat realitzant al llarg dels mesos es vegi recompensat, doncs està molt bé i ens agrada molt. El cinema m'encanta, realitzar curts doncs és la meva passió, és la cosa que més disfruto fent i la cosa que se'm dona millor, i la veritat que sí, que m'encantaria dedicar-me al cinema, no?
A mi m'agrada molt actuar i sempre li he apoyat i ja ha fet un munt de curts, ha escrit un munt i ens encanta, sí.
El segon premi a millor curtmetratge se l'ha endut el curt de terror Veu sota el llençol, però també han tingut èxit altres propostes com Operació Antiexamen, El paper o Records. Els Premis Mercès i Acció reconeixen la feina que els estudiants de tercer de l'ESO de l'Institut Mercè Rodoreda fan durant el curs per crear els seus propis curtmetratges. Es tracta d'un projecte que involucra diverses assignatures, des de les de llengua fins a tecnologia.
Inicien al setembre pensant un argument i fent un guió literari. Després, mentre al mateix temps van treballant el llenguatge audiovisual, la visual i plàstica, i una vegada han enllestit el guió literari, elaboren el que seria el guió tècnic i il·lustrat. Una vegada tenen això, els donem 4 consells per gravar-se i treballem una miqueta el que és la dramatització. Passat això, entra tecnologia, elaborem el muntatge.
És la 5a edició del projecte que, en general, és valorat molt positivament pels estudiants.
Crec que a tots ens ha agradat molt el fet de treballar coses que podíem treballar a l'aula, però fer-ho fora, en temes com de llengua, en aquest cas català, temes més audiovisuals, com plàstica, i també tecnològics. Llavors es fa molt més enriquidor.
Una de les novetats d'enguany és que tots els curtmetratges s'han creat íntegrament en català, una decisió marcada en la situació d'emergència lingüística que es viu dins i fora de les aules.
Els amants de la gastronomia s'han reunit aquest cap de setmana al recinte de la Farga en una nova edició de la Gastroteca, que ha ofert degustacions i tallers per tots els paladars.
La xefla ha tornat a omplir el recinte de la Farga en una nova edició de la Gastroteca, que aquest dissabte l'Hospitalet ha celebrat per segona vegada després de l'èxit que va tenir aquesta jornada en la seva estrena l'any passat. D'11 del matí a 11 de la nit, la cita ha ofert cates, mostres de cuina, tallers i activitats gastronòmiques per a tots els gustos.
He fet el de galetes i el del barret, el de pintacares, i ara he fet el de les piruletes de poma.
Hemos probado el arroz con a la chefla y hemos probado también las patatas con torrezno. Está muy bueno todo. Sí.
Me parece increíble este tipo de actividades. Vengo a apoyar a una profesora mía de cocina y siempre estoy pendiente de cualquier evento gastronómico.
Com l'any passat, la xefla ha estat la gran protagonista de la jornada. Cuiners de tota la ciutat han ofert aquest plat típic de l'Hospitalet, fet a base d'arròs, proteïna i verdures de temporada, però cadascú l'ha reinventat a la seva manera.
Hi ha molts sabors, som molts companys, no només estem nosaltres, i a partir d'aquí doncs, el nostre és de secret ibèric a baixa temperatura, amb ceps, i un truquillo més que hi ha per allà que no us puc explicar, però que està molt bona pel que diu la gent.
La recepta, que l'Hospitalet va recuperar l'any passat en honor al seu centenari, fa homenatge a la cultura comunitària i d'acollida que caracteritza la ciutat.
El que estem fent és posar en valor aquest patrimoni immaterial de la nostra ciutat amb els restauradors de la ciutat i amb tot el veïnat doncs, que avui s'apropa a aquesta gastroteca. Tenim uns quants restauradors que més enllà de presentar-la avui i d'oferir-lo la seva versió de la xefla, la incorporen ja a partir d'avui a les seves cartes i això és un tret de sortida per la consolidació d'un plat que és patrimoni de la ciutat d'Hospitalet.
Un patrimoni que durant la jornada també han versionat xefs de gran renom, com Ada Parellada o Maria Nicolau, considerada la padrina d'aquest plat.
L'Hospitalet ha commemorat aquest cap de setmana el Corpus amb flors, balls i gegants en una jornada que ha atret a veïns i veïnes i entitats també de tota la ciutat.
Flors i gegants han omplert el centre de l'Hospitalet aquest diumenge en la celebració del Corpus, que ha reunit a veïnes, veïns i nombroses entitats de la ciutat amb ganes d'homenatjar les tradicions d'aquesta festivitat. La jornada ha començat a les 8 del matí amb el disseny i la confecció de la catifa de flors davant de l'església de Santa Eulàlia de Mèrida, on una estona després han entrat els gegants de la ciutat per fer l'ofrena floral. A l'acabar la missa, dansaires han fet el ball de l'homenatge i després ha estat el torn dels gegants grecs i romans, que amb els seus balls han convertit la d'aquest diumenge en una cerimònia especial.
Venimos todos los domingos a misa y hoy pues nos hemos encontrado esto porque no lo sabíamos y nos ha gustado y nos hemos quedado hasta el final. Es ahí alegre, algo diferente.
Algo diferente a lo de todos los domingos.
Los domingos es un poquito más sosa, las cosas claras.
La diada ha seguit amb la cercavila dels gegants, que des de fa uns anys tornen a sortir al carrer per participar a la celebració. De fet, és gràcies a aquesta festivitat que l'Hospitalet va començar a tenir gegants propis l'any 1928, quan la ciutat els va estrenar en una processó de Corpus. I és per això que les colles han volgut recuperar les tradicions d'aquesta data.
És una festivitat històrica per una part de l'església, per religiosa, però per la part també tradicional i del poble. El bonic és veure els veïns que et veuen i et venen i et diuen que feien la catifa antigament i anaven al riu a buscar les flors, amb els pares, i per això per mi i per tota l'entitat és una cosa molt bonica i que ens dona la força i la vitalitat per continuar fent la catifa i continuant celebrant el Corpus.
Una festivitat que també han reivindicat els hospitalencs més enllà de les creences i del pas del temps.
És una tradició ja de molts anys, és molt catòlica, aunque jo no estigui gaire, però bueno, és igual. Les tradicions són les tradicions i m'agraden seguir-les.
Per no perdre la costumbre i la tradició, que no se pierda las tradiciones, porque tenemos muchos años y nos gusta de verlo.
Y lo hemos vivido desde chiquititas, niña. Desde chiquititas nos llevaban a la iglesia a ver estas cosas.
La celebració ha acabat al migdia amb la trepitjada de la catifa, sobre la que l'esbar dansaire i els gegants de la ciutat han fet els últims balls aplaudits per tots els assistents.
I pels més cinèfils, bones notícies perquè torna la Festa del Cine. Se celebra des d'avui i fins al pròxim dijous, 11 de juny, als cinemes que s'hi han adherit. En el cas de l'Hospitalet, els cinemes Filmes Gran Via i el Cinesa Lux de la Farga. Durant aquests dies, les entrades tindran un preu reduït de 3,50 €. Les entrades es poden comprar tant per internet com a les taquilles i no cal acreditació prèvia per gaudir dels descomptes. Acabades moltes competicions oficials, els clubs aprofiten ara per realitzar tornejos i diades. Una de les competicions que cada cop té més nom és la Metropolitan Cup de l'Associació Esportiva Bellesport.
La tercera edició de la Metropolitan Cup no ha decebut. Molta gent a les graderies, 18 equips de les categories Benjamí i Alaví i un ambient excel·lent. Tot plegat amb el vessant solidari de l'ONG Accede. El principal organitzador de la competició, l'AE Bellesport, no podia dissimular la satisfacció en veure que tot anava sobre rodes.
Per l'organització, per l'èxit, per la repercussió del torneig i sobretot no, perquè els nens i les nenes participants estan gaudint d'una jornada de futbol sala plena de valors, plena d'esport, plena de diversió, a la vegada que coneixent i valorant un projecte com és el d'Accede no, a Etiòpia, conjuntament amb el club, amb Bellesport, per promoure el futbol sala i, evidentment, aquest torneig és una bona forma i una bona via per conèixer aquest projecte.
Però més enllà del vessant organitzatiu, la Metropolitan Cup ha ofert un notable nivell de futbol sala. El Montbui ha estat el guanyador de la categoria Benjamí, mentre que el títol a la via ha estat pel CCR Baix Sud. La Ebelsport, per la seva banda, ha fregat el triomf en totes dues categories amb dues segones posicions.
Doncs crec que ha anat molt bé. El primer partit sí que ha estat una mica més complicat a l'hora de marcar les ocasions, d'aprofitar les ocasions que teníem. I sí que és veritat que en defensa ens ha costat una miqueta més, però al llarg del torneig crec que ens hem anat bé, hem anat millorant i ara els nens jo crec que estan amb moltes ganes.
Ens estem passant molt bé i estan anant bastant bé. Hem guanyat bastants partits i ja està.
Un cop consolidades les categories Benjamí i Alaví, la Metropolitan Cup no es vol quedar aquí. Des de l'organització asseguren que es pot estudiar ampliar la competició i volen que es converteixi en un esdeveniment de referència dins del futbol sala hospitalenc i català.
I en la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El sistema d'emergències mèdiques iniciarà la nit del 10 de juny el desplegament del nou model assistencial i de transport sanitari de la Regió Metropolitana Sud, la qual pertany l'Hospitalet. El nou contracte incrementa un 3,1% el nombre total d'ambulàncies, passant de 159 a 164 vehicles. A més, s'incorporen noves tipologies també de vehicles i reforça la cobertura assistencial amb més hores de servei. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha anunciat aquest cap de setmana en el marc de la celebració de la Festa de la Rosa que es modificarà l'ordenança perquè tots aquells locals que generen problemes de convivència als barris tanquin a les 10 de la nit. Ho ha fet acompanyat a l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor. La Farga, centre d'activitats, ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Gastroteca, una jornada gastronòmica que per segon any consecutiu ha tornat a retre homenatge a la xefla, el plat típic de la ciutat recuperat en honor al seu centenari. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.